Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho! Long time coming, but I know
change can come. Com canta el Kelly Seia, que per cert...
clar, va sortir de La Voz.
Sí,
va ser guanyador de La Voz.
Ho desconeixia, que va guanyar
sí,
La Voz.
Sí, senyor.
Té una veu extraordinària.
Preciosa, eh? Sí, sí. Canta molt bé.
Jo hi vaig quedar fascinat i... Mira, ara compartia el tuit amb un xicot que posava que va ser el millor de la gala. I coincideixo plenament amb ell. Ahir, per exemple, el que vaig trobar a faltar va ser una mica més de... Què et diria? Una mica més de...
D'alegria.
D'alegria, de pompa. I vaig trobar a faltar, doncs, per exemple, no sé, un concepte més cubanero. No sé si Xavi tenes, per exemple, la cubana aquí, sí. Si podia haver...
Home, doncs a mi si m'haguessin convidat...
Jo m'imaginava aquests, els premis Gaudí,
amb un lloc,
repartits
amb l'Arturo,
per la cubana, sí, sí, i allò li dones un altre aire.
Allà buscant, escolta, pel camerino, escolta, d'on estàs?
No, fas una altra cosa, però això no, home, no, no.
Com que no? Però
no,
no.
Però a veure, vull dir que a veure, que pots fer moltes coses, moltes coses. Sí, clar, per fer les coses als camerinos, però de dins,
de
fora...
Podem fer, mira, l'espectacle del
lloro.
Si s'ha acabat el lloro...
No, del lloro no, el lloro no.
Home, però
per
el
manat,
s'ha acabat el lloro,
perquè
amb el lloro de la cubana...
No, 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 no.
No, 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 no.
No, 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 no. No,
no, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no,
no. No, no, home, no, això ja ho vam fer, ja, home. Però vull dir que pot ser moltes coses, pot ser una gala divertida. Ahir era molt avorrit, molt avorrit.
Una coreografia. Jo crec que més interactuar amb el públic. S'ha de baixar més a baix. No vam baixar. És a dir...
Bueno, però per què vols baixar si els del públic ja, tampoc interactuen?
També és veritat, però és que, ostres, no sé, mirem una mica els americans a les gales que fan, tu. És que els americans
no, però,
foten
a veure,
unes gales impressionants,
eh? Jo discrepo amb tu, eh? Jo he vist Oscars, gales d'Oscar, que són un tonazo... Sí. De nassos,
jo poso l'exemple de
perquè sempre ens quedem a l'arrencada dels Òscar, com comença, i després quan arriba la tongada de premis... Els premis, per regla general, són bastant avorrits. Bastant avorrits. O fas
sí,
una
però
gala...
els americans fan una cosa, que és que en el moment de l'espeech dels premiats... Allò, si es passen de X segons, ho tallen.
Sí, sí,
i li dona una mica més
sí,
de ritme.
Però ja, quants cops has vist el gir de... Si li baixen el micro, si li tiren fulles, si li tallen els ous... Vull dir que, a veure, arriba un moment que bueno, vull dir que ja... Si la gent que surt per un moment a agrair un premi, jo sempre he considerat que tu no la pots tallar.
Esclar,
perquè és el moment que tu, en aquell moment, estàs amb una eufòria brutal, és de màxima satisfacció,
ja,
i tu vols agrair-ho a tothom.
Jo t'entenc, però
fes la gala
els americans
curta,
els que fan... No, els americans
pensen... No, si fan tostonazos,
sí, també els americans. Tallen ells. Els americans pensen en l'audiència de televisió.
Sí.
No pensen en la gent que està dintre veient el...
Mira, bé, la gala d'ahir comences a retallar algunes cançons. Fas una gala més, amb més ritme.
Massa
i
premis.
No sé exactament per on talla més.
Un
masses
premi,
premis,
un premi.
I ja està.
Un sol premi,
un sol premi, la millor pel·lícula.
Ja està,
perquè què vols donar el premi a la millor fotografia si és la pel·lícula?
Això de les gales i les cerimònies, està, de que els americans ho fan millor... I que els
jo he vist
gales Gaudí extraordinàries a un ritme brutal i n'hi ha gales que no. I amb els Goya passa el mateix. Hi ha hagut gales Goya que han estat collonudes i d'altres que no. I la d'ahir va ser avorrida, es va fer pesada. I
la
prova és que va acabar a la una.
Sí, l'audiència no els hi va
anar. Jo em vaig a dormir, jo de 12 a una vaig quedar al sofà.
Perquè faltava patac, la nena. Una cosa ràpida.
És que vosaltres, un any, m'agradaria que la cubana fes la cerimònia dels Gaudí.
Per exemple, fem una cosa, portem allà una bandeja al premi i enregistrem.
No, això no ho farem.
Ahir va estar al late show del Marc Giró, va estar el Santi Millán, que explicava que l'època de la cubana...
Home, quan sempre acaba... explica el mateix aquest, eh? Que els feia... Què explicava?
Que treballàvem com uns cabrons.
Això no ho han explicat mai.
A veure...
Doncs anàvem allà i anàvem gent de la companyia. De fet, aquell dia...
Espera un moment, atura-ho. He posat el començament. quan sortien de la funció, se n'anaven a una discoteca que es diu Metro, que està molt a prop de casa teva.
Hombre, claro.
Que era una discoteca gay.
Totalmente.
Baixaven les escales i passava això.
Doncs anàvem allà i anàvem gent de la companyia. De fet, aquell dia recordo que anàvem al Corbacho i anàvem allà a prendre alguna cosa i hi havia una màquina de bàsquet, saps? Una màquina recreativa, però amb pilotes de bàsquet de veritats, que hi havia la cistella i llavors...
Tu som mig de la discoteca, Gallo?
Enmig de la discoteca...
Jo hi havia ballats sibilans en aquesta discoteca.
Bueno, imagina't. O sigui, podies fer de tot allà.
Podies fer de tot,
literalment.
Literalment.
Podies fer de tot, literalment. I llavors, la qüestió és que havien col·locat la màquina, estratègicament l'havia col·locat com al fons del local, i d'abans estava el quarto oscuro, mític, diguéssim, de tot l'ambient, i la màquina estava al davant. Jo vaig tirar i va donar a l'aro, va tornar a votar i es va ficar poc a poc a dins de la foscor.
Allà és ja... Canti qui pugui.
Efectivament. Ojos que no ven...
Polla que te llevas.
Efectivamente.
Sembla ser que la pilota no va tornar. Va entrar dintre del quarto fosc i no va sortir.
I no se va tocar el tema d'aquell vídeo que se va filtrar de Santi Millán, que estava...
Per favor,
sempre està amb el mateix, home. És que vostè també, vídeo que veu, vídeo que s'enganxa i no
sé. Jo sí que era un triple.
Tinc novetat, això.
De què? Del vídeo?
No. D'una de les persones del vídeo.
4 i 6 minuts.
Hombre, és que...
Ara tornem.
Això sí que...
Però no ho deixes explicar. Hombre.
RAC 1. Net, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Des de 1959, sempre al teu costat.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 8 minuts, 9. I ara ha canviat a 9. Tenim un enigma pendent per resoldre. Dani Arbós.
Sí, recordem que avui,
sí,
avui és l'aniversari de Roser Capdevila, l'autora de Les Tres Bessones, i li fèiem un humil homenatge, sí, des d'aquí,
sí,
que era, us preguntàvem...
Quan no és el Pingo, Les Tres Bessones. És que... Més falta el Son Goku.
És l'únic que em miro. Els dibuixos compten. Tres ratolins són els nostres veïns.
Que és raro aquest home.
Malgrat que fem trapelleria.
Sí, sí, trapelleries. Bé, doncs...
És cert que dorm amb una de les nines de Les Tres Bessones?
Sí,
i amb el mussol de la bruixa.
Quina gràcia.
I desperta el despertador amb la bruixa avorrida.
És amic seu?
Sí, fa molts anys que ens coneixem.
Tinc un despertador de la bruixa avorrida.
És molt bona persona.
Té un elenco que realment s'ho hauria de fer mirar.
Entre aquest i el senyor Requesens.
Sí, l'altre, que també és... I el Buigas.
Queden descansats, eh?
Bé, doncs, us preguntàvem... Al nostre país, de cada 100.000 parts, sí, quants són de trigèmins? I us donàvem quatre opcions.
A, 3, eh? 3, te n'arriben 3 de cop, eh?
3 de cop. Doncs això passa en cada quants parts? Un de cada 100.000 era l'opció A, 18 de cada 100.000, l'opció B, 37 de cada 100.000, la C o la D, 50 de cada 100.000 parts. Doncs la resposta correcta és la B, 18 de cada 100.000 parts, que això ha baixat molt, eh? Heu de pensar que fa 20 anys... eren 68 de cada 100.000 parts i ara estem en 18.
I com és que ha baixat? Sí.
Doncs això és per les millores en les tècniques de reproducció assistida. Molts d'aquests parts de trigèmins eren en tècniques de reproducció assistida que es posava més d'un embrió perquè la taxa d'èxit era molt baixa i llavors, si anaven bé tots, doncs resulta que...
Però això hauríem de mirar de natural.
Sí, no, jo la pregunta era al nostre país.
No, això s'ha de mirar de natural. No.
La pregunta és al nostre país.
La pregunta la fa el Dani Arbós i vostè a callar.
Perquè hem de ser molt estrictes amb la pregunta perquè tenim oients que ens l'analitzen i per tant no es diu en general de forma natural, sinó al nostre país, de cada 100.000 parts, quan són de trigèmins, i ara estem en l'opció B, que és 18, per això, perquè hem millorat molt les tècniques de fecundació in vitro, de reproducció assistida, i per tant...
Això depèn de la vegada que fa el sexe, l'amor. Si fa dos o tres vegades, si en una sola nit, pues...
No té res a veure amb
això. Això és com un pedido de globo. Tu vas, si truques tres vegades i fa tres pedidos en una nit, pues tres pedidos que t'arriben a casa.
Si ets tartamut, eh?
Què té a veure si ets tartamut? Què té a veure?
Suposo que quan t'has de fer...
Les cares d'estupor a l'estudi. I llavors tens més fets. Podria fer un estudi sobre si els tartamuts tenen més bessons o trigèmins.
Jesús.
Però com pots seguir el fil al senyor Vigas, per favor?
Tens raó cap, Daniel?
Home, però menys el senyor Vigas. Bé, l'opció correcta és la B, 18.
Per cert, que abans ens preguntàvem quantes setmanes de baixa tenen, de maternitat, les persones que tenen trigènims, i si la baixa normal són 16 setmanes, si tens bessons tens 18 setmanes, i si tens trigènims en tens 20.
No s'ho recompte,
Tampoc no és gaire més, perquè el panorama, 3 de cop, és tela, 20 setmanes.
Amb vida inclosa.
No, la vida no ve.
Com que no?
Què vol dir de vida?
Vol dir
no,
la
hi ha
vida inclosa?
No, hi ha vida.
Tu en tens 3.
No hi ha dida.
Avui en dia la dida no entra, ni està, ni se l'espera.
Avui hem rebut 562 mails i d'aquests 332 són correctes. Senyor Buigas, un número de l'1 al 332.
El 300.
300, perfecte.
Demà parlem d'humor, perquè demà és l'aniversari d'Andreu Buenafuente.
Sí. Home!
Sí. Sí, com que hem de trobar...
Demà és el teu aniversari.
Demà és el meu aniversari.
Quants en fas demà?
Oi, me n'ha fet ja quasi 58. 58 o 59.
58.
Explicaràs què és l'humor?
No us ho explicaré demà. Si voleu us ho explico
demà
avui.
Demà pots explicar altres coses.
Va, que ja tenim guanyadora, és Amèlia Delgado. Diu, hola, la resposta és la B. Vagi bé. Amèlia Delgado.
Doncs demà l'humor dedicat a l'aniversari de l'Andreu Buenafuente. Gràcies, Dani Arbós. 2 minuts i arribarem a 4:15 de la tarda. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, de seguida parlarem del tema de la qüestió del que més se n'ha parlat, estic convençut, aquest cap de setmana, l'empresonament de Dani Alves. Tenim alguna última hora sobre aquest cas?
Bé, que sí, que ja se l'ha traslladat a Brians 2, des de Brians 1, per la seva seguretat, que estaria al mòdul 13, que és un mòdul on hi ha presos per delictes sexuals, i que també estaria buscant nou advocat, tot per canviar l'estratègia processal i intentar sortir de la presó provisional, recordem, acusat de violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona a finals d'any.
Bé, ho tractarem a partir de les 5 amb Benet Íñigo i amb d'altres documents amb el cap de societat de RAC1, això serà a les 5. Ara, però, deixeu-nos recordar una persona que ens deixava ahir coincidint, va ser ahir un dia de xocs amb la mort del director de cinema, l'Agustí, i després amb la mort també, ahir teníem el coneixement de la mort del crític de cinema històric de La Vanguardia i col·laborador del Versió RAC1, Lluís Bonet, durant les primeres temporades de RAC1. Bonet va morir ahir sobtadament als 77 anys d'un infart.
Sí, Benet Mojica feia més de 50 anys que treballava a La Vanguardia, però també havia passat per Siglo XX, El Correo Catalán i El Diari de Barcelona. Va rebre més el segon Premi Internacional Paco Rabal de Periodisme Cultural per un article sobre una conversa inèdita que va tenir amb Fernán Gómez. A més, el que deies, que va ser col·laborador d'aquest programa del Versió, les primeres dues temporades aquí a RAC1, aconsellant-nos, doncs, de quines pel·lícules doncs anar a veure al cinema. Aquesta era la seva sintonia, de la secció del Lluís, i ens parlava de cinema amb aquell sentit de l'humor especial que ell tenia. Fa 18 anys he trobat com ja es queixava Toni de la llargada de les pel·lícules.
Ahir precisament parlava, ara que parlaves d'això, el vaig recordar perquè ahir vaig anar a veure Babylon, són 3 hores i escaig, i em va venir al cap el que deia ell sobre les pel·lícules tan llargues.
Feia mandra
la pel·lícula.
Feia
mandra perquè tenia, el que jo dic, una durada inhumana. Vull dir, per mi, jo soc una generació que les pel·lícules duraven 80-90 minuts, i dius, quan ja supera això, és inhumà. 143 minuts. No se m'ha fet llarga. Ho he de reconèixer. Una pel·lícula amb molts trucs.
Però has dormit entre...
No, aquesta, de veritat ho confesso, i mira que m'adormo molt, ja, Inclús em vaig dormir algun moment a la noche de los muertos... Ai, no, la tierra de los muertos vivientes.
També l'has vist?
També. Ara, i en aquesta reconec que alguna vegada em vaig tornar com un mort vivent, no? Vull dir, jo...
I era, ho sabràs, un pou d'anècdotes permanent, Tenia un arxiu a la memòria important, tot i això, a vegades tenia aquells uns...
Bueno, és el que ens deia Cyril Rodman, el doctor Cyril Rodman, el professor Cyril, el saber ocupa lugar, clar, exacte. Si no es bandeixes, després clar. Passa que no t'hi cap tot.
Quan va venir a presentar aquella pel·lícula de... Bueno, de Marcus, que era esplèndida.
Sí, Master and Commander.
Master and Commander i tal. La primera pregunta, es van colar gent de la premsa del cort aquí en el...
Sí.
Un hotel de Barcelona.
Haurà de menjar més cues de pans,
Sí, noi, sí, avui estic d'això. Sí, sí, no, és el gran edifici,
Això mereix,
A la zona olímpica, com es diu.
L'hotel Arts.
Gràcies.
També va escriure varis llibres, diversos llibres, com Història de la música del cine, L'ofici de l'actor i Casa de cites, perquè ell li encantava les frases de pel·lícules. De fet, sempre acabava la secció aquí al Versió amb alguna cita cinematogràfica.
Volem acabar amb una d'aquestes cites, a veure, en què podem acabar avui?
Per tant, cites, molt breu,
És una del Woody Allen. La d'avui m'ha agradat.
És una del Woody Allen. La primera nit de casats, la meva dona va parar a la meitat de l'acte i es va posar de peu sobre el llit per aplaudir-me. A mi no m'ha passat mai, ni la nit de noces ni en 35 anys de casat, però el Woody Allen aquesta dita la va
dir. Descansi en pau el Lluís Bonet Mujica, que repeteixo, va morir ahir coincidint amb la cerimònia dels Premis Gaudí i coincidint també amb la mort del director Agustí Villaronga, recordadíssim ahir en la cerimònia. Dit això, bé, abans ho dèiem, ja tenim la pala preparada. No sé si anem a buscar el pic i la pala per sortir de RAC1. Saludem a Abel Caral. Abel, bona tarda.
Molt bona tarda, tingueu.
Hola.
Gràcies per aquests aplausos.
A veure, ara ens expliques com estan les coses. Temperatures molt baixes a la jornada d'avui i alguns companys teus, sobretot companya, ja assenyalem, Mònica Usar, aquest matí, està espurnejant el que seria el mapa de Catalunya amb Porespan d'aquest... Serà neu de Porespan o serà neu real? A veure, explica'ns.
Serà neu
demà,
real.
Demà ara arriba la neu.
Intentaré fer una radiografia de com es veu ara mateix la situació.
Vinga.
També és veritat que en les properes hores els mapes s'anien actualitzant. Hem de veure ben bé què passa.
Ja hi som. Ja comença.
No, clar, és que voleu una precisió
a vegades. A la
millor...
Ara fa un sol que va amb les pedres.
Clar, es van actualitzar. Quan sigui actual, ja serà el moment.
Just.
És que s'apagaran. No s'ha de començar, s'ha de fer des d'ara.
Dues coses. una, si no me'l salia, vostè sap que jo soc de justament, ho vaig demostrar la setmana passada, d'intentar precisar al màxim.
I la vas espifiar.
I la vaig espifiar.
Al màxim.
Però quan la vaig jugar, jo vaig apostar per això.
Però després ho va reconèixer.
Ara, sí, ara la situació es veu més clara. Però sí que anar a veure, perquè són situacions complicades, a Catalunya sabem com ens posem de nerviosos quan neva i també com es pot paralitzar a vegades el país amb una nevada.
Sí.
No
sí.
Sembla que hagi de ser una gran nevada, ara precisaré. Però en tot cas hem de veure què acaben fent les precipitacions i la cota de neu. La cota de neu pot ser molt baixa. Ara intentaré fer una radiografia de com s'anirà a moment tot això. De moment, deixeu-me explicar que, home, molt fred avui, sí, perquè ja d'entrada ens hem llevat amb glaçades una nit més severes en molts sectors de l'interior del país. Hem baixat dels 5 sota zero en algunes zones de la Catalunya central, de Ponent, temperatures de 8, 9, 10, 11 sota zero, i no parlem del Pirineu, Prepirineu. Alta muntanya ni t'ho explico, per 14, 15, 16 sota zero en zones altes del Pirineu, però glaçades que també han arribat a la costa. El Vendrell, Baix Penedès, una mínima de menys 5,2, que és la temperatura... És la temperatura mínima més baixa al Vendrell, com a mínim, des de fa 23 anys, des que es va col·locar l'any 2000 l'estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya. L'anterior mínima baixa de rècord era, el 2011, 5 sota 0. Per tant, glaçades severes també que han arribat a alguns punts de la costa. Però no només això, sinó que a diferència de cap de setmana, tot i que dissabte va nevar cap al Pirineu, en alguns sectors del Pirineu, a moltes comarques, dissabte, diumenge, va ser un dia assolellat. Avui tenim més núvols i això està fent que les temperatures quedin frenades. I avui tenim temperatures que en molts casos no arriben ni als 10 graus a la costa, tampoc.
Imagina't.
Que a la costa moltes vegades sí que s'arriba als 12-13.
I després diuen que hi ha canvi climàtic i oi que d'allò.
Res a veure.
Ja té raó.
El canvi climàtic són extrems.
Ja té raó el Trump, ja. El Donald Trump. El Trump.
El Donald Trump.
Ja ho diu que de canvi climàtic res, que això són invents per fotre...
Ara quan vindrà el següent canvi climàtic? Ara que ha acabat aquest, quan vindrà el següent?
No, canvi climàtic...
Jo tinc un amic que té un hort, totes les escarxofes se li han congelat totes, per llençar,
Explica'ls a les escarxofes que hi ha un canvi climàtic.
Gelades negres,
Què li diuen? Que li contesten les escarxofes.
Recordeu? Els pèsols són per llençar, tu, i les pomes, i tot s'ha anat a la merda. I diu, no, canvi climàtic, uns estius que el Sàhara el Sàhara sube per aquí.
I les faves.
Que collons el Sàhara sube. Surten pilotes al carrer veure que el Sàhara sube.
Aquests que diuen això del Sàhara, tots al carrer amb pilotes. Tots.
Sí,
en fila, ja.
I escolta, el carrer amb pilotes...
Pèsols, carxofes i faves.
Sí.
Diu que d'aquí al Prat, res.
Res, ja les tens comptades.
Cremat,
negre. I tots aquests que d'allò, jo, al carrer amb pilotes i que els llencin un cubell d'aigua. A veure si no hi ha canvi climàtic.
Se'ls hi passarà la tonteria aquesta del canvi climàtic.
Ja
veurem què passarà amb els calçots, perquè esclar, a veure... Què passa amb els calçots? Què passa amb els calçots?
Home, no, és que ara estem
calçots. Ara estem
calçots. Bueno, calçots, i t'has de posar calçotets gruixuts i una samarreta, també.
No calçotets, calçots.
Ah, bueno,
ja. No calçons.
Ja.
Calçons són pantalons. Calçots.
Ja.
De calçar la ceba.
Vostè
posa la ceba i allò es va calçant, va fent sap amb la terra.
Surt allò.
Surt allò llarg. Sap allò llarg? Blanc.
De què parlàvem? És que no recordo.
Per pèsols.
Ja s'ha perdut el senyor Buigas.
Pèsols i carxofes.
No sé de què parlem, és igual.
A veure, diverses coses, perquè n'heu dit bastantes coses.
Els pèsols surten ja com els de la sirena.
D'entrada. Que hi hagi un escalfament planetari, que està demostrat i és empíric, hi ha dades.
Però perdona, no caïs en el parany d'intentar convèncer el senyor Requesens que hi ha un canvi climàtic.
Però com que sé que hi ha molt escèptic també, que exclusivament ens escoltant, una cosa no treu l'altra.
Concentra't amb el que estaves dient. Concentra't amb les temperatures
d'avui. No es podran fer jocs d'hivern, no hi haurà neu, al Pirineu.
És que neu fins fa dues setmanes no n'hi havia gaire.
Collons. I al final és veritat que es poden fer perquè es congela l'àrbitre.
Si aquest fi de setmana hi havia torb que estaven les estacions d'esquí tancades que no podien anar de la ventisca que hi havia de la neu que hi havia.
Ara neu n'hi ha.
Escolta'm, ja va parir ja 100 vegades i rebentim.
Sí. Sí, sí.
Bé, digues.
El fred, aquest fred tan intens.
S'ha atenuat la tormenta.
Aquest fred tan intens per les carxofes del Prat, per la, per, en general per la hortalissa de la costa. És
no insisteixis.
No, el que volia dir que és que el fred, per això...
No tornis a posar un tronc a la llar de foc, ara que tenim les brases.
El fred en zones interiors és necessari. Els arbres necessitaven ara que fes fred perquè és el que toca l'hivern, tot i que n'està fent més del que és habitual, però aquest fred fora de la costa doncs no té per què fer mal. Dit això... la temperatura més alta del dia, on diríeu que ha sigut? A Cunit, efectivament. Efectivament.
Però si va ser molt baix,
Sí,
si van arribar sota zero...
No, fa fred de nit, però la més alta del dia vol dir... A Cunit ha tingut una màxima de 13,6 graus. Tampoc és res de l'altre món. Però un dia més, a Cunit, no sé si és encara la ressaca de la festa major, del concert del Maret de Bufona, o que van molt calents, però
escolta,
moltes vegades
Abel,
les màximes són a
Cunit. Concreta la previsió, perquè aquí tenim un oient, el Pere Dordes, que diu, sou conscients que hi ha gent esperant la previsió meteorològica i
això
digui, el gent ha fet cunyetes.
Això digui,
el gra
home,
i la previsió.
La cunyeta justament no l'he fet jo. Jo estic en coses.
Amb això té raó aquest oient. A veure, la pregunta de l'Aifat te l'he fet fa 3 dies.
Va, la previsió.
Tu encara no l'has contestat. Nevarà demà o no nevarà?
Però prèviament m'has dit com està la cosa. Doncs jo t'he explicat una mica com està la cosa.
Però demà.
Que portes 3 hores ja.
Home, centra't. Aquí, 50 minuts d'interrupcions.
Centra't. Aquí, al programa, en cap moment hi ha interrupcions. En tot cas, hi ha puntualitzacions.
Deixo un petit comentari.
A centrar-te i ajudo. Pagues així.
D'acord, doncs vaig a fer
la... Abel, demà.
Vaig a explicar com ves la cosa ara mateix. A 4:45 a 5 de la tarda del dilluns 23 de gener del 2023. 23 del 1 al 23. El que veig és que començarem el dia sense precipitacions i sense nevades.
Demà.
Demà. Però, ara, mig matí...
Perdona, quan dius començarem el dia, a quina hora comencem el dia?
Ja vull dir, l'hora que es fa de dia, l'hora que es lleva la gent, 6, 7, 8 del matí...
O sigui, aquesta matinada no.
Sí, que ara no, matinada no.
Vale.
Perdona, sí, però aquest matí ja heu dit...
Jo què he dit? Jo faig responsable de les meves previsions.
Oh!
Jo...
Matinada. No?
Aquesta, la Usana ha dit aquesta matinada.
Insisteixo que, insisteixo diverses coses.
Escolta, que plegui algú de vosaltres.
No, home, no.
Que pot haver canviat una mica el mapa.
Els mapes van evolucionant.
Vuit dimissions.
Van evolucionant, home.
Els mapes van evolucionant. Ara potser dic això...
Aquest matí, a la matinada, heu insistit, a la matinada... Ara resulta que la matinada no.
Els mapes evolucionen. Vosaltres esteu acostumats a tenir un telefonet que us diu a tal hora passarà això, passarà això, passarà això, que després no passa i us penseu que nosaltres podem anar bé amb aquesta precisió. Jo intento precisar, Toni.
Va,
digues, que passarà demà.
Jo ara mateix veig que de matinada encara no. D'acord? Cap a les 9:10 del matí han de començar a entrar precipitacions per la Costa Brava, que es trobaran encara temperatures molt baixes.
Però, perdona, aleshores... hora delicada, perquè a les 9 del matí si comencen a haver-hi precipitacions en forma de neu...
Sí. Hora punta,
A les 9 del matí hi ha molt moviment, hi ha molt trànsit a les carreteres.
Sí, sí, sí. 9:10 del matí, per això dic, no serà per això 7:8 del matí i a Barcelona, que seria més complicat. 9:10 del matí, entrant per la Costa Brava, amb una cota neu que pot estar cap a l'Empordà, més terrenins potser no, però l'Empordà pot estar cap als 0 metres, per tant, podem veure nevar demà matí en platges de la Costa Brava.
Fixa't.
D'acord? No sembla que hagi de ser una gran nevada, però es pot acumular un centímetre
però, o no. Obstaculitza la mobilitat.
Per tant, anar seguint les previsions, demà les recomanacions de protecció civil, de trànsit, i en com està la situació, i el que deia, anar seguint les previsions demà matí de la Mònica, que tindrà molta feina, per anar veient què passa amb aquestes precipitacions i amb la cota de neu. A mesura que avanci el matí, aquestes precipitacions aniran avançant i afectant cada cop més sectors de les comarques de Girona. La cota pot estar entre els 200-400 metres, sense descartar que nevi més avall. Per exemple, Girona ciutat són entre 70 i 90-100 metres. Banyoles, esteu a uns,
300,
a uns entre 200-300.
Sí.
Per tant, podria estar aquí al llindar de la cota de neu.
Ui.
I a mesura que ens acostem al migdia, aquestes precipitacions també aniran entrant cap al Maresme, Vallès i molts sectors de les comarques de Barcelona. Al migdia, sobretot, les precipitacions comarques de Barcelona i Girona. Cota de neu, 400-500 metres.
Demà al migdia.
Demà al migdia.
Demà al migdia.
Es podria veure, per
no
tant...
No matinada.
En principi no, vista la
matinada. Això és el que estàs dient tu.
Sí, sí.
Migdia, Tibidabo, neu.
Ah,
queda clar, eh?
Sí,
el
farinada, no?
O farinada o
matí a les 9, costes a la Costa Brava, Girona, migdia, Barcelona, Tibidabo.
Comarques de Barcelona i Girona, migdia.
Quedem amb aquesta
cota de neu, 400-500, tot i que cap al Bages o cap a...
No cal que cridis, no?
Cridant una mica, oi?
Mal de cap.
O cap al Bages, a Noia, demà migdia pot nevar a partir d'uns 200 metres. Et diré que, per exemple, Manresa són 200 metres, per tant, es podria veure nevar a Manresa perquè aquí, en aquesta comarca, i també la Noia estarà cap als 200 metres la cota de neu. Al llarg de la tarda, les precipitacions, sobretot a la Catalunya central, 200-400 metres la cota, puntualment més baixa. També al llarg de la tarda aniran arribant les precipitacions al Camp de Tarragona, també amb aquesta cota de 200-400 metres. Es poden acumular 2, 4, 5 centímetres, això a partir d'uns 200 metres aproximadament. Comarques de Girona, a la tarda la cota puja cap als 600-800. És un batibull de dades, però per això no. El que dic és que...
Però escolta, 2, 4, 5 centímetres
és poquet. No és res. Sí, però 2, 4 centímetres.
Però això no és res.
A veure,
no,
fem un resum del que acabes de dir. Sí. Val? O sigui, arriben les nevades a partir de les 8, 9 del matí.
9, 10, potser més aviat.
9, 10, 9, 10.
Comarques de Girona,
bueno, sobretot Costa, dir, Costa Brava, Brava,
entrant Brava, per la Costa Brava Empordà, i anar
Girona, i aleshores aniran entrant i cap al migdia Maresme, Barcelona.
Una mica més del migdia.
Quota de l'alçada 200 metres.
200, 400, potser una mica més alta al migdia.
Bueno, doncs escolta, ja està, ja ho tenim, ja ho tenim clar.
I a la tarda, doncs cap a Tarragona.
Cap a, sí, cap a i a la tarda seran més disperses, afectant les precipitacions, sobretot la Catalunya central, dissabte, demà a la tarda, Catalunya central, demà a la tarda, comarques de Girona, comarques de Tarragona. Sembla que la costa central, per tant, Barcelona i voltants, a la tarda no hi hauria d'haver precipitacions. La cota d'això, 200-400, però les comarques de Girona demà a la tarda pot estar cap als 600-800. Mm. És complicat, Catalunya és una, té molta, una geografia molt variada, sí, i a vegades va per comarques, sí, o per valls, i per tant és complicat en aquestes situacions, però intentem doncs precisar al màxim, i entenem també que la gent entén que pot haver-hi variacions i que s'han actualitzant això.
Abel Caral, moltíssimes gràcies.
Abel, plegir.
Un minut passa de 4:45 de la tarda.
Llei de vida, un dia morim i per tothom és igual. Però alguns no gaudeixen la vida i deixen la partida molt abans del seu final. Trenca els esquemes i vola lliurement, no val la pena patir.
Si fa unes setmanes acomiadàvem l'Arturo, amb una nova vida.
Arturo Sirena Montpou.
Avui, Xavi Tenes, hem acomiadat a Collboni.
Adéu, Collboni. Adéu, Collboni.
Això és el que li han cantat a l'Ajuntament de Barcelona, els que s'hi queden,
adeu,
perquè Collboni...
Adéu, Collboni.
Doncs sí, Collboni, que ha deixat per sorpresa avui el govern.
Bueno, per sorpresa, a veure, per sorpresa.
Home, ha sigut...
Jo des del mes d'agost, que ho sabia, eh? Mes d'agost o abans.
Que plegaria abans de les... ara, 4 mesos de les eleccions.
Sabia que plegaria, que es distanciaria quan amb ell li convingués per la campanya electoral. O sigui, això, qui no ho sàpiga, és que a veure...
No sap de política.
Que encara no ha nascut.
Doncs el candidat al PSC...
Això estava més cantat, això de sorpresa, res. I el propi Ajuntament i Colau i los Colauers també ho sabien, això ho sabia tothom.
Doncs ella assegura que ha trucat aquest matí a Colau per dir-li i que no li ha agafat el telèfon i ha dit, doncs li envio un, un WhatsApp a 7:45 del matí i li ha anunciat per WhatsApp a l'alcaldessa i sòcia de govern. Així ho ha revelat el mateix Collboni, que assegura que plega perquè es vol dedicar doncs, exclusivament a la candidatura i fora de l'Ajuntament diu que tindrà més llibertat.
Necessito fer-ho des de la màxima llibertat, dedicant tot el temps i energies per aconseguir aquest objectiu. Tornaré a l'Ajuntament com a nou alcalde si la majoria de la ciutat ho decideix. I tornaré per obrir aquesta nova etapa liderada pel Partit dels Socialistes de Catalunya.
En principi, la resta de regidors del PSC bueno, seguiran dins
això,
del govern?
Si finalment ell la lidera.
Correcte.
Vull dir, si finalment té el vot de la ciutadania... fa les conjuncions que ha de fer per ser alcalde i surt alcalde. Perquè recordem que les anteriors eleccions qui va guanyar va ser Ernest Maragall
i me la vaig menjar doblegada perquè...
Senyor, bueno, perquè va haver-hi una sèrie de sumes Valls que van evitar que fos vostè l'alcalde de Barcelona. Per tant, veurem què és el
atenció
que...
Atenció al que ha dit ell perquè ha deixat entreveure que això és un trencament amb els comuns. O sigui, ha assegurat que no vol repetir fórmules del passat.
Obrir una nova etapa perquè els barcelonins i les barcelonites tenim el dret a mirar el futur amb il·lusió de nou. El dret a no conformar-nos amb fórmules del passat ja esgotades. Ens mereixem noves idees. Ens mereixem un nou projecte. Ens mereixem un nou alcalde amb tota l'energia.
A veure, jo només un apunt, que cadascú voti el que vulgui, eh? Però és que sense Collboni sembla que ell no hagi estat al govern de l'alcaldia. Noves fórmules, però si vostè ha estat partícip de la fórmula que fins ara ha gestionat Barcelona.
Ell fa oposició del seu passat. Del seu passat
sí,
és l'oposició.
Per lo bo i per lo dolent.
L'oposició ha titllat d'irresponsable el pas que ha fet Collboni quan falten 4 mesos encara per les municipals i molts hi veuen darrere, diuen, una por de Collboni davant les últimes enquestes. Escoltem Ernest Maragall d'Esquerra i Xavier Trias de Junts.
El que està fent el senyor Collboni és, per una banda, extendre el certificat de defunció d'un govern, d'una etapa de 8 anys, però d'un govern concret, de l'actual govern Colau Collboni. I l'altra cosa que està fent no és que estigui abandonant el govern, està abandonant la ciutadania, està abandonant la seva responsabilitat, està abandonant la ciutat, està abandonant Barcelona.
Crec que el fet de que em presenti jo crea un atabalament general que fa que tothom fa coses, però no és necessari fer coses tan estranyes com aquesta. Si tu t'estàs 4 anys donant suport a un govern, quan falten 5 mesos per les eleccions tu no et pots desmarcar així.
De moment Ada Colau no ha badat boca, no ha dit res. Veurem si
bona tarda.
Què tal, senyor Trias? Bona tarda.
Bueno, el senyor Collboni.
Bueno, això era de, vull dir, ja li deia fa moment a la Míriam Díaz, és a dir, que això abans de l'estiu ja, a mi, jo ja ho sabia, bueno, o sigui, jo que no sóc ningú, a mi ja m'ho van dir. Hi haurà un moment que es desenganxarà del baó, de la màquina, però, que és a Colau, per vendre el producte.
Però, ja està, però per què ho ha fet en aquest moment?
Doncs miri, ja no t'ho esmiri, perquè tard o d'hora ho havia de fer.
No,
és igual copiar... ara, com d'aquí una setmana o una setmana.
Això és una estratègia per copiar-me a mi, perquè això també m'he separat. Jo m'he separat de Junts, de la marca de Junts per Catalunya.
Sí, ha pres una distància, sí.
Ja li vaig dir al Basté que la meva candidatura, més que està encapçalada per Junts, portaria el nom de Trias.
Sí.
La campanya serà una campanya d'equip, però molt personal. I serà una campanya a nom de Trias.
A nom meu, per tant, és com si m'hagués separat.
Bueno, la campanya que no cal pensar molt, que segur que serà tu Trias o Trias.
Trias, exacte, tu Trias.
No crec que difereixi molt.
Trias Barcelona.
Trias Barcelona.
Exacte. Però jo he anat
o més... tinc Trias.
També podria ser. També és un dels noms que va ser.
Les Trias no hi
hagués. Algunes Trias deu tenir, el Xavier Trias.
Sí, home, aquí a la cuixa. La que vaig fer una inflada i em vaig desinflar i llavors les cuixes queden escardades. He anat més enllà per això i ja he decidit que també em separaré del Xavier. I només em quedaré amb el que és Trias. Ja li he enviat un missatge en WhatsApp aquest matí al Xavier, a mi mateix, en un grup de WhatsApp que tinc, que surto jo mateix, i ara ja només m'he quedat amb el que és el Trias.
Com si fos una galeta.
Exacte, m'he quedat ja com la que va embolicadeta amb el paper, que sempre és la que vola més aviat. Bueno, i penseu que quan jo vaig pel carrer, la gent el que em diu és Trias. A mi em diuen Xavier,
Trias.
Per tant, quedem-nos al bo. Bueno, i si em separo d'algun altre element més, doncs ja ho
sabia. És difícil, clar, perquè veus les possibilitats de votar en aquestes properes eleccions i realment és complicat.
La gent a mi m'ho demana molt, eh?
És complicat. Xavier Trias, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
Míriam Díaz.
Fins demà.
En un minut i mig, quan desapareixeran les mascaretes del transport públic?
Ah, és un misteri.
Doncs els pocs que les portem, perquè cada dia quedem dos idiotes, que som els que els portem, perquè sembla que complim les normes, som els tontets de la societat, doncs ara ens ho expliquen al Corbella. La resta, evidentment, ja se les treu i va sense mascareta al transport públic.
Millor que se la posi.
Perquè per què l'has de portar? Si això és que em pixi la llisca.
Versió RAC1.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 28 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Tries una cançó, la pizza dels divendres, anar a classe de ioga, quedar amb els amics, portar el teu fill a l'escola o passar el cap de setmana a Lisboa. Tries una universitat flexible, online i sense horaris, que et segueixi el ritme perquè no hagis de renunciar a res del que t'agrada. Estudia el teu ritme a guap.edu.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 80 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Saludem Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut. Quan serà obligatori, o quan deixarà de ser obligatori, millor dit, portar la mascareta al transport públic?
Ja no ho és.
Què vols dir que ja?
Ja no és obligatori.
A partir de quan?
Mira, si estableixes una norma però no preveus mecanismes de sanció per qui la incompleix, en la pràctica és una recomanació, no és una prohibició o una obligació. I això els ciutadans ho han entès perfectament, i si vas amb transport públic veuràs que cadascú fa el que millor li sembla i s'ho pren com una recomanació. Hi ha qui la porta, jo per exemple la porto, hi ha qui no la porta i cadascú tria el que vol fer. En la pràctica està sent tractada com una recomanació. En el cas, evidentment, els polítics juguen el seu paper en aquesta comèdia i fan declaracions en el sentit de que és obligatòria, sí. Però tots sabem que en la pràctica ha deixat de ser-ho.
Perdona, ho saps tu.
No, però si vas en transport públic ho veus, que la gent s'ho pren com una recomanació.
És el que tu comentaves abans, Toni, que aquí cadascú...
Jo vaig amb els que anem en transport públic, els que anem en transport públic, sobre el metro, un de cada, allò com els dentistes, un de cada 10 porta mascareta, que seria jo, i o dos de cada 10, que seria jo i la meva dona, amb la persona que anem, i hi ha l'autobús, ja veus més gent que porta mascareta, perquè abans els xòfers d'autobús obligaven a posar la mascareta, però ara jo crec que cada cop són més laxes en aquest sentit.
I a qui no la porta, què li passa?
Ah, no ho sé.
Res. Per tant, s'ho estan prenent com una recomanació.
Però a qui no li porta, no el sancionen?
No, jo no... Tu coneixes algú que l'hagin sancionat?
No, t'ho pregunto.
No, jo no conec cap cas.
T'ha de multar la policia.
Inclús, últimament, veig que comença a ser comú entrar a farmàcies sense mascareta. Que això em sembla menys adequat, perquè a la farmàcia hi van persones... tant persones vulnerables que poden si contreuen una infecció, com persones que estan infectades i poden contagiar els altres, i trobes, jo ho he vist, ho vaig veure la setmana passada, una dona que estava estossegant va anar a una farmàcia i va anar sense mascareta
i no li van dir res.
Però
i
la van atendre.
L'altre dia, Josep, també comentàvem que aquestes persones que estosseguen i que potser estan malaltes van per altres botigues sense mascareta, és a dir, que la farmàcia al final és un espai més. Aquesta gent va a tot arreu sense la mascareta.
El percentatge de gent malalta va més a la farmàcia, no pas al percentatge. Però bueno, als de la farmàcia li interessa que es contagi per vendre més medicines, no?
Bueno, tornem al
transport públic.
No, al fil del que deies. Tu dius que a dia d'avui ja no és obligatori portar mascareta.
En la pràctica, els ciutadans han entès perfectament que quan els polítics diuen que és obligatòria, ja saben que els polítics no sempre s'ha de creure tot el que diuen. I s'ho han pres com una recomanació. Si vas a mirar la norma del Ministeri de Sanitat, la norma del govern, efectivament, hi ha una norma del govern, que està, del govern central, que està en vigor i que no s'aplica, que diu que la mascareta és obligatòria en el transport públic. Si la pregunta és quan deixarà d'haver-hi aquesta norma,
sí,
aleshores entrem en el cas hipotètic que ja no fos obligatòria.
O sigui, m'estàs dient que de moment ja és una recomanació, tot i que diuen, és que atenció, la perversió, o sigui, tu dius que el govern diu que és obligatori, però que a dia d'avui ja no és obligatori perquè no sanciona. Tu m'estàs dient això?
Jo et dic que en la pràctica no ho és. Hi ha una norma del govern central,
vale, doncs a partir d'aquí,
vigent,
a partir d'aquí,
que diu que és obligatori.
És obligatori. És obligatori.
Però no hi ha els mecanismes per fer-la aplicar aquesta norma.
Doncs abans, perdoni, els revisors doncs aleshores, de molts trens passaven aleshores, i deien, posis la mascareta.
Escolta, però no te poden multar, eh? Te té que multar la policia.
En fi, quan deixarà de ser... primer, quan deixi
aquest apunt crec que és molt important. Perquè, clar, si pocs que van amb mascareta, ara doncs ja no hi anirà ningú. Perquè, clar, si no hi ha cap mena d'obligatorietat, o però, tu dius que hi ha una obligatorietat, però ningú te la fa aplicar...
Tu vas amb mascareta perquè és obligatori o perquè penses que en la situació actual et convé anar amb mascareta?
Depèn de la circumstància.
No, jo hi vaig perquè penso que és convenient en el moment depèn, actual si ha... anar-hi.
No, jo sempre vaig amb mascareta, sempre. Perquè teòricament el govern declara que és obligatori en el transport públic amb mascareta. I jo, que teòricament sempre intento, o a la mesura del possible...
Fer el que diuen els governs?
No, complir les normes, sí, perquè sigui normes. Tothom... És que estem en lo de sempre. O sigui, tu ara que, per exemple, a Barcelona has d'anar a 30, segons quins trams, que és molt discutible, discutible, com tot un tram de Balmes, que és etern, a 30, un diumenge al migdia, que és el que jo vaig fer ahir, que no té cap sentit, però molt bé, els senyors de l'Ajuntament han decidit, aquest Ajuntament, que ara el senyor Collboni no, ni els coneix... Ara no sap ni qui són ni
no li agafen el telèfon.
No agafen el telèfon, no sap ni qui són. Vull dir, van decidir, amb aquest que jo crec que és un psicòpata qui pensa totes aquestes coses, que a 30 un llarg tram. Jo vaig anar a 30.
Molt bé.
Val? Doncs ara, el meu sentit comú em diu d'anar a 30, no, em diu d'anar 40, 50, que és com anava. Però... I molta gent anava a 50, 60 i 70. Però jo sempre, a la meva vida, em van ensenyar que tu has de fer el que estableixen les normes.
Pel bé de tothom.
De fet, a veure, aquí hi ha oients, per exemple, la Sònia Pasqual ens diu...
Aleshores, clar, aquest argument que em dius, bueno, és obligatori, però tu passes pel forro, doncs, home, no. Jo no actuo perdona. Així.
I hi ha alguns transports, mira, la Sònia ens diu, a l'autobús de mitja distància, si no portes mascareta, no et deixen pujar.
Jo que va a Platja d'Aro...
Un altre es diu, jo el transport públic la porto, hi ha gent que no la porta. La Lady Marga ens recorda que els altaveus del transport públic continuen dient que és obligatori.
Els altaveus ho diuen.
Els avisos ho diuen.
Jo escolto els avisos com van en bucle i els que ho estan sentint...
Sí.
Com si els parlessin amb...
Com si plou.
Amb taiwanès.
Diu, a l'autobús sí que es porta... A mi m'han negat l'entrada.
Sí, quan sí.
No m'han deixat pujar l'autobús, ens diu el Dani, perquè no portava la mascareta.
Esclar.
Doncs o sigui, molt bé, hi ha casos... Que, a veure, entre el que tu deies del carrer Balmes i les mascaretes hi ha una diferència. I és que al carrer Balmes hi ha un radar. En aquell tram.
Si
et passes de 30...
Multa.
Et multaran. I això és un incentiu per complir la norma. Un incentiu equivalent per complir la norma amb mascaretes en la majoria de transports públics, com a mínim de recorregut curt, els locals, no hi és. I jo, escolta, cada dia vaig en transport públic i, en fi, és que els que portem mascareta som minoria.
Però és el que t'estic dient. Però,
aleshores, anem, si vols, a quan deixarà de ser obligatòria per norma, perquè per norma ho és. La Celeste López de La Vanguardia, que especialista en temes de sanitat a Madrid amb molt bones fonts al Ministeri de Sanitat, va publicar la setmana passada que s'està parlant que aquesta norma deixi de ser obligatòria al mes de febrer. És un bon moment perquè sigui el mes de febrer? Si mirem només les dades epidemiològiques del nostre entorn local, sí que ho és, perquè estem amb un nivell d'incidència de Covid i d'hospitalitzacions de Covid i de casos en UCI molt baix, i de baix estem baixant des del mes de novembre. Per tant, epidemiològicament sí que ho és. Si obrim una mica més el focus i potser mirem el nostre entorn què està passant, es podria argumentar, o sigui, aquí no hi ha un consens, però podríem pensar que seria més prudent esperar una miqueta més perquè hi ha variants més contagioses que estan trucant a la porta, com la Kraken dels Estats Units, que sabem que arribaran, i potser seria millor esperar que arribin, tenir-les controlades, això seria esperar un o dos mesos més, i aleshores eliminar aquesta norma, perquè si no és com... canviar un defensa quan t'entra un davanter de l'equip rival que va més de pressa, no? Però vaja, no canviaria gran cosa fer-ho al febrer, o fer-ho al març, o fer-ho a l'abril.
Tu dius que a principis de febrer decaurà l'obligatorietat de la mascareta, que
no,
hem estat
durant... No, el que li van dir a la Celeste López és durant el mes de febrer, no li van dir a principis de febrer. No sé en quin moment del febrer.
Bueno, no m'ha quedat molt clar, bueno, tot i que dius que ara ja no és obligatori, és obligatori. és obligatori anar amb mascareta.
Ara, en tot cas, la majoria de la gent s'ho pren com a no obligatori.
Sí, bueno, clar, la majoria de la gent s'ho passa tot pel forro. Hi ha una gran part de la gent, eh? Tampoc pots fer vandalisme i la gent fa vandalisme. Vull dir que, a veure, aquí tothom... Estem en un moment en el que la llibertat d'un s'acaba quan li dona la gana, no quan comença la de l'altre. Vull dir que tot... Estem en un moment de canvis i anem cap aquí, cap a aquí, cadascú fa el que li dona la gana i així ens anirà a tots.
Mireu, ens han adjuntat una notícia publicada per Catalunya Ràdio on expliquen que la multa per no portar mascareta és de 100 euros, però que en la majoria dels casos no se sanciona. Què passa? Que les persones que vigilen, els vigilants del tren, et poden avisar, però no et poden sancionar.
Que lo que te deia,
no tenen la capacitat de sanció.
Ha de ser la policia.
Amb la qual cosa, aquestes multes no es posen. I sí que poden sancionar el tramvia. El tramvia, si la persona infringeix l'obligació i no es vol posar la mascareta, aquí poden obrir un expedient. I l'any passat, segons aquesta informació, se'n van obrir 205. 205 expedients.
M'agradaria veure, m'agradaria saber finalment de tots aquests expedients quan s'han cobrat. Parlem del Covid, ara que parlem del Covid persistent, perquè malalts del Covid persistent encara esperen una solució. La majoria es van contagiar durant la primera onada, que va ser una de les que va portar més de corcoll a tots, perquè no en coneixíem pràcticament res, d'això ja fa gairebé 3 anys, i ara han de conviure amb molts símptomes de la malaltia, molts d'ells invalidants. A dia d'avui, Josep, quin és el protocol que segueix amb aquests malalts? Hi ha alguna teràpia, hi ha algun protocol, o tal com apunten a l'avantguàrdia, molts ja han començat a buscar tractaments alternatius?
A veure, el primer que voldria aclarir és que es busquin els tractaments alternatius no només passa amb Covid persistent, passa amb moltes altres malalties. I el fet de buscar tractaments alternatius no vol dir que la sanitat ignori aquests malalts, sinó que vol dir que no els dona les solucions que ells esperen. I això els porta a buscar solucions alternatives. Aleshores, el que ens passa amb Covid persistent és que no hi ha una definició clara de què és Covid persistent. No la té ningú. L'OMS en té una, que és si els símptomes duren 2 mesos. Però és una definició temporal. Aleshores, persones diferents tenen símptomes diferents amb intensitats diferents i de durades diferents, i probablement sota l'etiqueta, amb l'etiqueta de Covid persistent, estem designant diferents patologies. Dintre de tot el que és Covid persistent, els símptomes que es diuen de manera més freqüent són fatiga, cansament, mal de cap, i el que en diuen en anglès brain fog, és boira mental, que és com no estar del tot lúcid. Aquests són els més comuns i tenen un component neurològic. Després n'hi ha d'altres que tenen un component més com musculoesquelètic, de dolors articulars, dolors musculars, i després n'hi ha d'altres que són de dificultat respiratòria. Per tant, és una cosa molt extremadament heterogènia. Dintre d'aquesta heterogeneïtat, aquest no és un problema que estigui desatès ni a nivell sanitari, que es fa el millor que es pot amb l'evidència que es té a dia d'avui, ni a nivell de recerca, que s'està investigant, hi ha assajos clínics en curs, s'està investigant molt als Estats Units, molt al Regne Unit, que han fet programes de recerca sobre aquest tema, però a hores d'ara encara no hi ha solucions.
Canviem de tema, anem a parlar de 3 astronautes que estan atrapats, podríem dir que en una situació semblant a la de Gravity, perquè havien de tornar de l'Estació Espacial Internacional el mes de març, i de moment s'hauran de quedar uns mesos més en òrbita, senyor Virgili, perquè, com s'exposa a la pel·lícula Gravity, aquella pel·lícula protagonitzada per Sandra Bullock i George Clooney, un meteorit, un meteoroide, concretament, va xocar contra la nau que els havia de portar a la Terra i l'ha fet malbé. Explica'ns, Josep, què és el que va passar exactament aquí.
Doncs quan una tripulació de l'estació espacial va amb una nau que és la mateixa que utilitzarà per tornar, l'estació espacial és com un pàrquing, té diferents llocs on poden aparcar naus diferents, no? I en aquest moment hi ha aquesta nau Soyuz amb la qual van anar aquests astronautes, n'hi ha una altra de SpaceX amb la qual van anar 4 astronautes més, ara són 7 allà dalt, i aleshores aquesta...
I per què no baixen amb una tot comuna?
Ara l'explicaré.
És que vostè vol avançar al final, esperis, que l'està explicant. N'hi ha 2 aparcades, no?
Home, si n'hi ha 2.
En aquest moment n'hi ha 2 aparcades.
La russa i la de SpaceX.
Sí.
Però pues esperis, que ara l'explica.
La zona blava, aparca.
Sí.
Ara ja, la zona
blava. Sí, amb el carregador elèctric, si li sembla.
Aleshores, la Soyuz, que va arribar el mes de setembre i en la qual havien de tornar als, al mes de març, resulta que el dia 14 de desembre es va veure que tenia una fuga d'un líquid, que sortien grans quantitats de líquid cap a l'espai. En aquell moment no se sabia què era. Es va utilitzar el braç robòtic de l'estació, que té com un ull a l'extrem, amb una càmera, per anar a veure què passava allà. I es va detectar un forat de menys d'un mil·límetre de diàmetre.
Fixa't.
Per on s'escapava aquell líquid, que va resultar ser líquid refrigerant. Fixa't. Aquesta nau se li ha espatllat el sistema de refrigeració.
Ah, mira, per això anava a Navarada. El refrigerant aquest...
Ara els dic una cosa, com tornin a interrompre, se'n van els dos a fora a fer un te fins a les 7 de la tarda.
Jo no he dit res.
Aleshores,
a veure si poden callar una mica.
Què va causar aquest forat? Hi va haver una primera sospita que podia ser restes d'un... míssil rus que s'havia llançat fa a l'any 2021 que havia causat deixalles especials i que hagués pogut impactar. Aleshores, l'agència espacial russa Roscosmos ha fet la seva investigació.
Ui,
que la NASA dona per bona. I l'argument és un forat de menys d'un mil·límetre ha d'estar causat per un objecte molt petit, perquè allò no estava tota la nau abunyegada, i per fer un forat, si era tan petit, havia d'anar molt de pressa. Han calculat, amb els seus models, que devia anar uns 7 km per segon. I per anar 7 km per segon no podia ser la nostra pròpia deixalla espacial, per tant, ha de ser un meteoroide.
Per què no pot ser la nostra deixalla?
Perquè...
va més lenta.
Perquè la velocitat a la qual perquè procedeix de la Terra i la velocitat a la qual s'ha enviat des de la Terra no és prou ràpida com per arribar a 7.000 metres per segon.
Sí que tenen pressa, aquests meteorits.
En qualsevol cas, independentment de la causa, el problema és que si ara aquesta nau torna a la Terra, el seu sistema de refrigeració no funciona. Això què vol dir? Que els astronautes haurien de passar diverses hores a temperatures de 40 graus, que un diria 40 graus no és gran cosa, no, però 40 graus en un espai molt petit, amb la seva pròpia... la humitat que es desprèn dels seus cossos, és una situació de risc, i a més, aquesta escalfor podria fer malbé l'ordinador de bord de la Soyuz, i això podria ser més complicat. Per tant, es considera que no és segur tornar amb aquesta nau, i què passa ara, que tenim tres astronautes allà dalt, que no tenen amb què tornar.
I no poden tornar amb l'altre? No li poden deixar?
Què és la pregunta del senyor Virgili?
Resulta que...
SpaceX?
Sí. Hi van anar quatre astronautes. I aquesta nau té quatre places. Aleshores, què diuen els altres? Què diu la NASA, que és qui la va enviar? Escolta, aquestes quatre places són per nosaltres. No pels tres que han anat amb la russa. Tot i que entre els tres de la russa hi ha un astronauta dels Estats Units. En el cas que abans que... i hi vagi la nau de recanvi a buscar-los, hi hagués un incident greu a l'estació espacial, que no hi ha motius per pensar que hi hagi de ser, però si hi hagués un incendi, si els impactés un altre meteorit, si l'haguessin d'evacuar, perquè aquestes naus tenen un paper de naus salvavides també, com les dels transatlàntics, l'haguessin d'evacuar, a la de SpaceX, que és de quatre places, hi podria cabre una cinquena persona. I qui hi aniria?
L'americà.
I els dos russos haurien de veure què fan amb la Soyuz.
Mira que s'espavilin.
Que facin autostop. Si passen una nau per allà i s'agafen un ucranier, igual pararà els russos i els acompanyarà.
Ara viene la nave d'Ucraïna, no
se preocupen. Porten una tarda que sembla que estigui al bar. Sembla que estigui en un bar, sembla que estigui jugant al domino, i van escoltant vostè en la ràdio i van fent els seus comentaris.
Hi ha algun mal?
Jo he demanat una menta polèmica, a mi
no
me l'ha posada.
No, mal no, però és que fan comentaris de tot, quan no toca.
Que això no és cap bar, que jo he demanat una menta polèmica a la nena d'aquí fora i no me l'ha posada.
No, és que vostè no ha de demanar cap nena una menta polèmica.
Això és un programa de...
Vostè fa un ràdio i si vol una menta polèmica va vostè i se la fa.
Si no diguis que és el bar.
Josep Corbella. Alguna cosa més de les mascaretes? M'ha aclarit?
Ui, hem rebut molts missatges.
Molta gent em diuen que al metro i al bus hi ha rètols a tot arreu que és obligatori portar-lo.
I quanta gent ho compleix?
Aquest és el tema.
Jo poso.
La gran majoria no ho compleix.
Que no deixessin entrar uns policies, les estacions, les andanes, que no deixessin entrar.
Sí, sí. Jo no veig ningú mai.
Jo saps què foto? Quan hi ha un que no porta mascareta, em foto una llufa al seu costat i ja ho nota, ja.
Escolteu, repeteixo que jo la porto.
Hi ha un missatge que jo crec que t'agradarà, diu...
druso germánico. Diu, yo sigo con la mascarilla incluso por la calle y no tengo una
muy
gripe
bien
desde 2020.
Muy
si
bien
funciona, no lo cambies. No, bé,
muy bien. Totes les farmacèutiques arruïnades per culpa d'ell. Si tothom fes el mateix, totes les farmacèutiques arruïnades. Això és el que fa aquest home. Home, el tio que és inconscient.
Josep Corbella, gràcies.
A vosaltres, molt bona tarda.
RAC 1.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc.